Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia. I com sempre fem primer de tot un repàs en titulars amb Dolors Trieuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
I comencem dient que els membres del Cercle Alternatiu de Podem a Calella ja tenen resposta per part dels representants oficials del Partit Morat a la ciutat.
Doncs sí, el coordinador del Cercle Oficial, Edu Millán, els acusa de voler accedir a una cadira. Revela que l'inici de les discrepàncies va ser el moment en què es va decidir no presentar el partit a les eleccions municipals.
I Calella rebrà poc més de 76.000 euros de la Diputació.
Aquesta ajuda, que encara no té destinació, s'atorga dins el pla Xarxa de Governs Locals pel període 2016-2019. S'ha de destinar inversions en equipaments i infraestructures.
Calella realitza un inventari de tots els locals comercials.
La Diputació, a proposta de l'Ajuntament, està realitzant aquest cens, que ampliarà el que ja existeix sobre els locals comercials buits. Ara s'hi recolliran més dades, com ara les característiques físiques dels locals, si són o no accessibles, i la seva geolocalització.
Càritas Parroquial necessita voluntaris pel gran recapte.
Aquesta cita amb la solidaritat es farà els dies 25 i 26 de novembre. Enguany participaran 7 supermercats de la ciutat. Entrevistarem Josep Vidal, coordinador del Gran Recapte Calella, i la regidora de l'àrea de Política Social, Margarita Valls.
I avui nova cita amb el cicle viatgers que fa Mutur.
El periodista i viatger Marc Serena explicarà el projecte Micro Catalunya. Va recórrer 14.000 quilòmetres per visitar els 332 pobles més petits de Catalunya.
I aquest diumenge arriba l'Orfeó Calellenc l'obra Matem els homes.
Un text de Manuel Dueso que porten a escena els membres del col·lectiu de teatre EPMA de Mataró i que aborda la temàtica de la violència de gènere.
Contundent la resposta de Podem Calella a les declaracions del grup que vol promoure la creació d'un nou cercle del partit morat a la ciutat. Edu Millán, de la coordinadora del cercle oficial, els acusa de voler accedir a una cadira i revela que l'inici de les discrepàncies que els ha dividit es deu al fet de no haver presentat candidatura a les municipals. Apunta que, darrere d'això, també hi poden haver interessos empresarials. Per la seva banda, des de Podem Catalunya s'aclareix que els estatuts del partit no permeten que hi hagi dos cercles validats en una mateixa ciutat, la qual cosa desmunta les intencions de la facció escindida. Dolors.
Doncs sí, l'endemà d'escoltar la versió del grup que vol promoure un nou cercle de Podem a la ciutat, que ja han batejat com Podem Calella Centre, des de la coordinadora oficial s'han replicat les acusacions, assegurant que qui amaga interessos particulars en la seva posició són justament els escindits. Edu Millán situa l'inici de les desavinences que comparteix són irreconciliables a la decisió que el partit no es presentés a les municipals.
Hi havia un grupet de persones que són promotors d'aquest grup paral·lel que estaven molt interessats en accedir a l'Ajuntament. I no dic només l'Ajuntament de Calella. Els era igual si era el de Calella, si era el de Pineda, si era el de Malgrat, si era el de Blanes, si era el de Canet, els era igual. Ells volien accedir a una cadira. Això no passa només aquí a Calella, això passa a quasi tota Catalunya. De què es tracta, doncs? Es tracta de que hi ha dues ànimes de Podem, realment. Aquestes dues ànimes doncs, estan confrontades. Se'ls sol identificar normalment perquè són nacionalistes espanyols.
Millán recorda que l'oficialitat del cercle és de Podem Calella i que l'únic càrrec orgànic que hi ha a la ciutat és el d'Antonio Peralta, el secretari general.
En relació a això, Podem Catalunya s'ha posat en contacte amb aquesta emissora per explicar que els estatuts del partit no permeten que hi hagi dos cercles validats a la ciutat, la qual cosa talla d'arrel la voluntat expressada per la facció escindida. Podem Calella exposa que el seu objectiu polític és el de desplegar el sobiranisme democràtic, actuar i resoldre els problemes d'habitatge social o de pobresa infantil que hi puguin haver a la ciutat. Contraposen això al fet que darrere les maniobres del grup alternatiu hi puguin haver interessos empresarials. Ho ha denunciat Edu Millán.
Les nostres intencions, des de luego, no són de cap de les maneres ni arribar a cap ajuntament, ni arribar a tenir cap sillón. Precisament és una de les coses que ens va portar a afiliar-nos a Podem. Com tothom ja deu saber, venim d'aquell famós moviment dels indignats, del 15M, que precisament una de les coses que ens caracteritzava era el recel davant tot el que era de caire institucional.
Millán ha descartat la possibilitat d'entesa amb aquest grup escindit.
Més coses, més qüestions. Calella rebrà 76.400 euros del pla complementari que la Diputació de Barcelona atorga dins del pla xarxa de governs locals pel període 2016-2019.
Aquesta ajuda s'ha de destinar a inversions en equipaments i infraestructures. L'Ajuntament de Calella té fins al 31 de gener del 2017 per acceptar l'ajut i justificar la destinació dels diners en actuacions que s'han d'executar entre l'1 de juliol i el 30 de setembre, ho ha explicat el tinent d'alcaldia Jordi Sitjà.
I a Calella en particular 76.470 euros, amb 5 cèntims. Això ve determinat per la població, la demografia, el territori que s'ocupa, en fi, una sèrie de paràmetres que fa que ens toqui aquesta quantitat. I aquests diners estan per invertir inversions, han de ser destinats a inversions en equipaments i o infraestructures.
La Diputació posa èmfasi en inversions que de retruc beneficien a les petites i mitjanes empreses locals per l'impacte econòmic que produeixen. El tinent d'alcaldia no ha volgut avançar encara a quina o quines inversions es destinaran a aquests 76.400 euros.
No, tenim diferents obres i projectes endavant i això serà un ajut, però hem de veure quin és el punt més prioritari o recomanable per invertir aquests diners. En qualsevol cas, també té una segona part, aquest plantejament, que està destinat a promoure el suport a la petita i mitjana empresa. De manera que aquestes inversions, com que darrere doncs, bàsicament són obres, tinguin a veure amb això, amb petites o mitjanes empreses, si pot ser, de l'àmbit local.
A nivell global, el Maresme rebrà més de 2 milions d'euros de la Diputació. La capital maresmenca se n'endú 504.000. La veïna Pineda de Mar en rebrà, per exemple, 104.400 euros.
I encara parlem de la Diputació, perquè aquests dies està realitzant un cens de tots els locals comercials de Calella, un estudi a proposta de l'Ajuntament de la ciutat que ampliarà així els locals comercials buits amb la relació dels que actualment tenen activitat. Aquesta iniciativa s'inscriu en el desplegament del Pla Estratègic de Ciutat Calella 2020.
La tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme ha explicat quina utilitat tindrà aquest cens comercial, que recollirà dades sobre les activitats econòmiques que s'hi realitzen, les característiques físiques dels locals, si són o no accessibles, per exemple, i també la seva geolocalització. Escoltem Núria Parella.
A partir d'aquestes dades, nosaltres també podrem treballar una mica en les línies de subvencions que s'estan fent des de Promoció Econòmica per fer millores als locals, veurem les necessitats que hi han i destinarem les subvencions al que es necessiti més en concret, i a més el tenir-ho geolocalitzat, doncs segurament en un futur, si es crea una app de comerç, doncs podrem tenir tots els locals, si són restaurants, si són botigues, els podrem localitzar des del mòbil.
L'inventari a càrrec d'una empresa externa a la Diputació de Barcelona es tindrà enllestit a finals de desembre. Se'n podrà disposar a principis del 2017. L'Ajuntament de Calella l'haurà d'anar actualitzant a posteriori, tal com admet Parella.
La feina serà nostra de coordinar-nos bé comerç i urbanisme i mantenir bé, viu aquest cens. És una base de dades dinàmica i ara ja tindrem la feina gran feta i a partir d'aquí doncs, l'Ajuntament l'anirà mantenint per tenir sempre la informació al dia i que pensem, és el que us deia, o una app, o jo crec que és una base de dades que ens pot servir per fer molta feina en el futur.
La tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica assegura que l'actual cens de locals comercials buits que està disponible al web municipal rep moltes consultes d'emprenedors que volen obrir negoci aquí a la ciutat.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocallatv.
El divendres 25 i dissabte 26 es farà una nova edició del Gran Recapte d'Aliments. A Calella enguany són 7 els supermercats que durant aquests dos dies recolliran aliments a través dels voluntaris d'aquesta iniciativa.
Doncs sí, Emilia, a la nostra ciutat el Gran Recapte es coordina amb Càritas Parroquial i l'àrea de política social de l'Ajuntament. Avui a l'Info Migdia ens acompanyen don Josep Vidal, que és membre de Càritas, també el coordinador del Gran Recapte a Calella, i la regidora de l'àrea de política social, Margarita Valls.
Benvinguts a tots dos.
Gràcies.
Gràcies i bon dia.
Gràcies per convidar-nos.
Aquesta hora suposo que el més important és la crida de voluntaris, oi?
Sí, bueno, en aquests moments ja en tenim uns 80. També ens hem posat en contacte amb diverses associacions de Calella i estem a l'espera de que ens donin les llistes, no? Vull dir que no hi haurà cap problema.
Quants voluntaris calen per aquests dos?
100, 105, màxim 110, perquè hi ha algú, sobretot alguna persona gran, que diu, home, jo 3 hores no hi puc estar, i volen estar 2 hores, no? Però no hi ha cap problema.
I el més important també, ara aquests dies, fer aquesta crida a voluntaris. Les persones que vulguin col·laborar, què és el que han de fer?
Pues han de trucar a Càritas, al 93-769-4506, o per exemple al meu telèfon, que és el 686-62-3613.
L'any passat, Josep, es va batre un rècord de recollida d'aliments pel gran recapte aquí a la ciutat.
Sí.
Va ser així. No sé si la col·laboració i l'esperit aquest d'ajuda que té la gent de Calella, confieu que aquest any també es torni a demostrar.
Sí, l'any passat es van recollir 22 tones d'aliments, que val a dir que des de fa 3 anys tot el que recull a Calella es queda a Calella. Aquest any, home, s'intentarà, el que passa que la crisi és forta, i és complicat, però bueno, intentarem, per la nostra part no quedarà.
A vegades es parla de que la crisi potser ja ha acabat, però no, hi ha moltes persones que s'ho passen malament, oi?
I tant, la crisi no ha acabat. La crisi no ha acabat. Cada vegada ve més gent, i gent nova, i sobretot últimament venen gent passavolants, no? Que si dormen al carrer, que tenen fred, o que necessiten aliments, o necessiten roba. Vull dir, això últimament, les 3 o 4 últimes setmanes, diria que n'hi ha 1 o 2 per setmana que venen. Vull dir.
Aquesta és una realitat, regidora, que des de la seva àrea hi treballen cada dia, ho veuen amb dades sobre de la taula, com aquesta crisi que moltes vegades dona símptomes, no?, de que ja l'hem deixat una mica enrere, que hi ha una recuperació de l'economia, però encara hi ha com una crisi estructural, no?, que fa que hi hagi moltes famílies que són veïns nostres que realment passin situacions realment complexes.
Sí, realment la crisi continua. Continua perquè, tot i que hi ha, es generen llocs de treball, sempre hi ha un col·lectiu que queda una mica bastant al marge d'accedir a aquests llocs de treball, perquè encara ens falta acabar d'activar aquest sector d'economia. Però des de l'Ajuntament intentem donar sortides tant de política de laboral com d'ajuts en el tema social, evidentment, per fer front a totes aquestes famílies que estan en risc d'exclusió social i que necessiten ser acompanyats des de serveis socials amb tot un seguiment, i que evidentment estem amb ells en tot moment.
Perquè aquest gran recapte és una iniciativa extraordinària, no?, diríem, dintre de la feina que fan al llarg de tot l'any Càritas Calella, en aquest cas també de repartició d'aliments entre famílies, doncs, que passen per aquestes situacions, i crec que aquest repartiment es fa a partir d'una informació que dona justament l'Ajuntament de Calella, no? Hi ha una coordinació per determinar quines són les famílies que tenen aquesta necessitat d'aliments.
Exacte, des de serveis socials tenim, a través de les nostres treballadores i educadores socials, són qui fan un seguiment a aquestes famílies. Aquestes famílies estan constantment tutelades. És des de l'àrea de política social que es fan tots els tràmits i es dona la documentació necessària perquè puguin anar a Càritas, se'ls encarrila a Càritas per anar a fer aquesta recollida d'aliments setmanal a vegades, o quinzenal, depèn de cada família, el que pauta l'educadora o la treballadora social.
I en el cas del gran recapte, el suport que dona l'àrea de política social, en aquest cas, és també logístic.
És logístic. Des de l'Ajuntament de Calella, doncs, donem el suport de logística. També hem buscat un local que ens han cedit molt amablement perquè es pugui fer tot l'aglutinament d'aquestes tones d'aliment que es recolliran entre el dia 25 i 26, no? I durant tot el temps que durarà, el poguels emmagatzemar i anar portant setmanalment a Càritas perquè puguin ser distribuïts. Llavors, doncs, fem recolzament des de l'Ajuntament de Calella, tot el que necessita Càritas, treballem molt conjuntament i sempre estem a la disposició de tot el que ens demanen.
El tema està que a l'edifici de Càritas no, és un edifici antic, i hi ha molts d'aliments. El dimecres vam, entre dimecres passat i dimecres que ve haurem descarregat 13 tones d'aliments provenients de la Unió Europea, pràcticament, i a dalt no hi pots posar molt de pes perquè corre el perill de que algun dia i no ens has de posar a dalt en els cantons, a baix, bueno, esclar, cada setmana s'emporten dos, com a mínim dos tonelades i mitja o tres d'aliments se'n van cada setmana.
Mm-hmm. Josep, és la casa del carrer Església, no?
El carrer Església 51, sí. El que abans era la cuna. Mm-hmm. El que abans era la cuna.
I aquesta estat, aquesta situació, no? Com diríem que està saturat aquest local, no sé si n'han parlat això amb l'Ajuntament.
Sí, sí, n'hem parlat i esclar, vull dir, allò està ple de seguida, el que és el despatx nostre està ple de caixes de llet, allà on rebem a la gent i li donem els aliments... Amb un carrito d'aquests de supermercat està ple de llet, vull dir, esclar, estem una mica desbordats amb aquest aspecte.
Sí, realment això ha quedat ara una mica obsolet i estem treballant en aquest sentit.
Sí, no,
estem, ja fa temps que estem intentant buscar un lloc, un local... un emplaçament que reuneixi les característiques que es necessiten, perquè les característiques també són complicades.
Sí.
Ha d'haver-hi accés a vehicles que puguin descarregar i, que, bueno, i fer tota la logística. A part d'això, ha de ser un lloc que reuneixi uns metres quadrats considerables. I estem treballant. I estem. Mm-hmm.
Perquè aviat es diuen aquestes xifres, ara comentaves 13 tones, al llarg de l'any 76 tones d'aliments, sí, 400 famílies... Pot ser que siguin xifres que les diem i que potser les diem una mica a la lleugera, però són un símptoma d'una situació molt real que vosaltres segurament, Josep, hi poseu cara, no? També,
sí.
També des de l'àrea de política social, però és una situació la que hi poseu cara. No sé com rebeu vosaltres aquestes persones que venen fins a Càritas?
A vegades, segons la gent que ve i que tu coneixes... A vegades, segons la gent que ve i que tu coneixes, et queda la cara blanca, eh? no saps quin, o vermell, o no saps què dir, no... Jo m'he trobat amb amigues meves.
Clar, perquè el perfil ha canviat molt, no? El perfil de persones que necessiten ajuda,
sí.
A vegades tenim la sensació que és gent de fora, però també hi ha molta gent d'aquí, no?
O sigui, l'any passat, amb el que es va donar, el 52% gairebé era de gent espanyola i catalana, i el 48% restant era estrangera. Vull dir, és que bé, a part dels africans magrebis, hi ha russos, hi ha alemanys, hi ha holandesos, hi ha hindús, hi ha pakistanesos.
I per acabar, suposo que animar la gent, no? La ciutadania que participi en aquests dies del gran recapte.
Que s'apunti com a voluntari, que per cert no hem dit els supermercats que seran, que serà Mercadona, que hi haurà dos punts de recollida, Bona Compra, el dia del carrer Sant Pere, el dia de la rotonda que està a la vora de la Benzinera, el Capravo de la plaça de l'Hotel Bernat, no recordo com se diu la plaça, i el Consum del carrer Sant Josep.
Per tant, aquests
són nou, set supermercats. Sí. No sé, com a referència us diré, i per acabar, que... El mes d'octubre, la primera setmana d'octubre, van passar 118 famílies a buscar aliments, la segona 90, la tercera 127, la quarta 94 i la setmana passada en van passar 113.
És a dir, són xifres que es mantenen més o menys,
sí,
similars.
Sí, per exemple, 127 és la vegada que n'han vingut més. Generalment passen de 100, generalment.
Sí, el total de famílies que actualment es comptabilitzen no arriben a 400.
Sí, falta poquet. Sí.
Doncs Josep Vidal i Margarita Valls, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
La directora de l'Acadèmia del Cinema Català, Engresca Calella, acollint nous rodatges cinematogràfics i Zona Passola, va passar ahir per l'infovespre de Ràdio Calella Televisió per parlar sobre el cicle Gaudí de Cinema Català, en el marc del qual ahir es va projectar Ebre del Bressol a la Batalla, ambientada a la Guerra Civil Espanyola, i les vivències de dos joves cridats a files, integrants de la que va ser La Lleva del Biberó.
Passola també va referir-se a 100 metres, un dels films inclosos en el circuit estable de Català. Va ser llavors quan va afirmar que Calella pot ser un bon escenari per a d'altres produccions cinematogràfiques.
Si us ha agradat molt això dels 100 metres, Calella està a prop de Barcelona i com que tota la tècnica està a Barcelona, necessitem rodar a llocs que... Quants quilòmetres està Calella? Que no siguin més de 40 quilòmetres. I, per tant, teniu mar, teniu hotels, teniu coses que fan que sigui un plató bo per rodar. I teniu muntanya, també. És que no hi ha res com el Maresme, noi. Però és el paradís terrenal.
I més lloances de la presidenta de l'Acadèmia cap a Calella, en aquest cas dirigides a la Sala Mozart, que va dir és una de les millors de tot el cicle, que actualment es desenvolupa en 12 poblacions catalanes. L'any que ve en seran el doble, un total de 24, apropant així el cinema amb segell català arreu del territori.
Està funcionant molt bé i estem molt contents perquè no ens ho esperàvem tant. Fas una cosa i dius, bueno, això anirà creixent, i no, per exemple, jo tinc dades de pel·lícules com el Riborni que l'han vist en 1.200 persones, que està molt bé, que no l'haurien vista. Les sales estan plenes, hi ha localitats que no feien cine des de feia molt temps i s'ha reobert la sala per fer cine.
La programació del cicle Gaudí es completarà a Calella amb les projeccions de la propera pell d'Isaac i la Cuesta, amb Àlex Moner, Emma Suárez i Sergi López, i també de 100 metres, justament, la pel·lícula de Marcel Barrena amb Carrer Lejalde i Dani Rovira de protagonistes. L'entrada general costa 4,50 euros, amb descomptes pels titulars del carnet jove i també del Club Vanguardia.
I el periodista i viatger Marc Serena participa avui divendres al cicle Viatgers, que es fa a Mutur, i explicarà el projecte Microcatalunya sobre els nostres pobles més petits. La xerrada és la segona que es fa a l'equipament relacionada amb viatges i viatgers.
Explicarà en concret el viatge que va fer durant 7 mesos, en el qual va recórrer 14.000 quilòmetres amb l'objectiu de visitar els 332 pobles més petits de Catalunya. El projecte va ser reconegut amb el Premi Carles Rahola de Comunicació Local el 2015, després del viatge. Ara està treballant per publicar un llibre i una aplicació per a dispositius mòbils.
A Catalunya ara mateix hi ha un miler de municipis i d'aquest miler de municipis hi ha una tercera part que tenen menys de 500 habitants, que són els anomenats micropobles. I justament doncs, aquests micropobles són el tema d'aquest treball que hem estat fent a Microcatalunya. Són uns micropobles doncs, bueno, que són 300 ajuntaments que hi ha a Catalunya que reuneixen doncs, molt poca gent, diguem-ne, que reuneixen tan sols 1% de la població, però que administren doncs, una tercera part del territori. I aquests pobles tan petits, doncs, tot sovint són una mica oblidats, pel ser poc poblats, tot i que n'hi ha que igual tenen un terme municipal que gestionen més gran que el de Barcelona, posem pel cas. I nosaltres amb un fotògraf, doncs, amb l'Edu, hem agafat una furgoneta i hem estat 7 mesos viatjant per aquests pobles, coneixent la seva gent, amb la intenció de publicar un llibre que sortirà, si tot va bé, a finals d'aquest mes.
Serena ha reflexionat també al voltant del futur dels petits pobles, que no ha de passar sempre ni per l'agricultura ni tan sols pel turisme, tot i que tots dos són sectors vitals en la història i en el dia a dia de demà dels municipis petits.
El turisme és un sector en creixement d'una manera bestial. Es diu alguna cosa així com que a nivell mundial no sé si són una de cada tres persones o dues de cada tres persones que tenen feina al món la tenen perquè treballen al sector del turisme, i el sector del turisme està transformant ciutats i espais i llocs i gent i els pobles petits doncs, evidentment no són aliens a aquesta realitat, no? Però tampoc els pobles petits no poden ser un taló de fons per un cap de setmana, no poden ser tan sols un lloc bucòlic, no poden ser un lloc del record, sinó que també doncs, hi ha molta gent que hi viu, que hi fa un dia a dia i que vol que també que el seu poble, doncs, potser si no es dedica al turisme, pugui també fer altres coses.
Fa 6 anys el periodista va recórrer 35 comarques catalanes amb transport públic. Quan tenia 25 anys va fer la volta al món per conèixer joves de la seva edat i ho va deixar escrit al llibre La volta dels 25, que s'ha publicat en 5 idiomes. L'experiència de Serena es completa amb un viatge recent en què ha creuat l'Àfrica per recollir històries d'amors prohibits. N'ha fet un llibre també. A més, acaba d'estrenar la seva primera pel·lícula, Xindes, rodada al Cap Verd. A la xerrada d'avui al Museu del Turisme, que es farà 8:15 del vespre, a En Marc Serena l'acompanyarà el fotògraf Edu Bayer, que també ha format part de l'aventura per micropobles de Catalunya.
I el col·lectiu de teatre Emma de Mataró porta aquest diumenge a l'escena de l'Orfeó que la llengua obre Matem els homes.
Un text de Manuel Dueso, adaptat per Juan de la Hoz, en què es reflexiona sobre la prostitució, els abusos o els maltractaments en el món de la parella. Dalt l'escenari, Montse Delicado, Anna García, Diana Aymeric i Marian García donen vida a quatre dones que per motius diversos acaben amb la vida de les seves respectives parelles. Ho ha explicat el president de Joventut Artística, Francesc Playà.
La història, escrita per en Manuel Dueso, doncs, ens explica el per què doncs, unes dones, quatre dones en aquest cas que surten a escena, doncs ens expliquen com d'una forma directa o indirecta doncs, causen la mort d'un home o diguéssim de diversos homes, vull dir, perquè són quatre dones i quatre històries diferents, no? I sobretot, més que res, perquè ens expliquen el per què s'ha arribat, per què han arribat, no?, en aquesta situació. Clar, podem entendre, doncs, que darrere d'aquestes situacions poden haver-hi, doncs, abusos, maltractes, diguéssim, prostitució.
El president de Joventut Artística considera molt encertada aquesta obra per reflexionar justament sobre un problema malauradament estès a la nostra societat. A més, la representació es fa durant el novembre, dedicat a la conscienciació sobre aquesta xacra. Recordem que el dia 25 és el Dia Mundial per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
Interessant i recomanable, doncs, perquè, aviam, possiblement doncs, no, la majoria de la gent doncs, no ho veiem, ho veiem a distància, però en aquest cas doncs, ens porten doncs, quatre històries del per què doncs, poden arribar a aquestes situacions i puguem veure doncs, el que és en si la realitat. No? Bé, jo crec que és una obra molt interessant i, precisament com deia, doncs, que, a més que s'ha celebrat aquest mes de novembre el Dia Internacional, no?, de la Violència de Gènere contra la Dona.
La representació de Matem els homes és aquest diumenge a 6:45 de la tarda. Serà el Teatre Orfeó Calallenc, una iniciativa coordinada per Joventut Artística i també la coordinadora de teatre amateur del Maresme.
I arriba, Dolors, un altre cap de setmana esportiu interessant.
Amb derbi futbolístic, Emili, entre el Club de Futbol Calella i el Sant Pol B, amb la Unió Esportiva Handbol Calella defensant el seu lideratge a la difícil pista del Sant Andreu de la Barca i el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls buscant una victòria que l'apropi a la primera posició de la Lliga. Agenda de competició amb Badó i Char.
Ens centrem primer de tot en el futbol. El pròxim diumenge, a les 12 del migdia, al camp de Marc Calallenc, serà l'escenari d'un emocionant derbi entre el Club de Futbol Calella i el Sant Pol B. Els nostres afronten aquest partit amb el dubte d'alguns jugadors importants, tocats físicament. L'entrenador calallenc, Joan Freixer, vol que el seu equip millori les primeres parts, ja que menys en un partit sempre s'ha avançat l'equip contrari en el marcador. I això, en un derbi, és complicat de remuntar. Pel que fa a l'entrenador del Sant Pol, Manel Ramírez, creu que serà un partit bonic de veure. Parlem ara d'handbol. Després de patir la primera derrota a la Lliga, la Unió Esportiva Handbol Calella jugarà la complicada pista del Sant Andreu de la Barca, quart classificat, a un punt dels nostres. L'entrenador calellenc Salva Puig preveu un partit molt complicat. Aquest encontre jugarà a Sant Andreu el dissabte a 6:45 de la tarda. I el Club Bàsquet Calella aprofitarà aquest dissabte per fer la presentació oficial dels seus equips. Després d'aquest acte es disputarà el partit entre el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls i el Santa Susana. Els calellencs jugaran amb el clar objectiu d'assolir la tercera victòria consecutiva. Els veritronges ocupen la tercera posició amb 6 victòries, una menys que el líder, la de Mar. Els nostres rivals són penúltims, amb cap victòria. Aquest encontre jugarà dissabte a partir de les 7 de la tarda al Pavelló Municipal d'Esports. I diumenge, 4:45, i també al Pavelló Calellenc, jugarà les noies del Club Bàsquet Calella contra el Lliçà d'Amunt. Les noies de Jordi Fierrez afronten aquest partit amb l'objectiu d'assolir la primera victòria a casa. I acabarem aquesta repassada a l'agenda esportiva parlant de tenis taula. Les noies del Surís Calella es desplacen a Valladolid. Les nostres, després de perdre contra el Cartagena, intentaran guanyar contra les castellanes, que ocupen l'última posició amb cap partit guanyat. El partit es jugarà dissabte a les 5 de la tarda. Pel que fa als nois, del Termotur, després de la jornada de descans, jugaran contra el Tegueste Canari, amb l'obligació de guanyar d'aquesta forma seguir optant a la primera posició de la Lliga i poder pujar de categoria. Aquest encontre jugarà a Calella diumenge a 11:45 del matí.
Gràcies, Ado, i gràcies també, Dolors. Bon cap de setmana.
Fins dilluns, Emili.
I bon cap de setmana també pel nostre realitzador, en Víctor Riera. I ara el temps, Joaquim Serra.
Hola, bon dia. El temps ha de continuar avui marcat per l'estabilitat. Tindrem un dia molt semblant al d'ahir, amb domini del sol i amb unes temperatures que seran agradables, tot i que avui baixen una mica, han baixat les mínimes de la passada nit i també les temperatures màximes. De cara demà, el que s'espera és un augment dels núvols, de moment poc importants, i demà passat la nuvolositat es farà més abundant, més compacta. Fins i tot, a cara diumenge a la tarda, les pluges podrien arribar aquí al Maresme, tot i que sembla de forma tímida i poc important, amb unes temperatures que de cara demà baixen lleugerament durant les hores centrals del dia, pujaran però les mínimes fins a la nit, mentre que demà passat, diumenge, les temperatures màximes encara podran baixar una miqueta més.
5 segons i arribem a les 2 de la tarda. Bon cap de setmana.